Especial informatiu a Onda Cero Catalunya amb Xavier Casanovas.
Doncs efectivament seguim en aquest programa especial informatiu dels serveis informatius d'Onda Cero Catalunya quan passen 13 minuts de les de la una de la tarda, però abans anem a fer, volem saber quin és l'estat de la xarxa de transport metropolità a aquesta hora. Anem fins al Transmet, connectem amb Eva Malús, bona tarda.
Bona tarda, des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. En aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Cap incidència, segons ens indiquen els diferents operadors. Així doncs, situació tranquil·la que estora a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. I això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bona tarda.
Vallirana 2013, 150 persones evacuades.
Agramunt 2009. Més de 3.500 hectàrees agrícoles cremades.
Sant Llorenç Savall 2003. 5 víctimes mortals.
En un incendi, no només perdem un bosc. El foc ens toca de prop. En cas d'incendi, truca al 112. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya.
Un programa especial dels serveis informatius d'Onda Cero Catalunya.
Seguim a l'estudi 1 d'Onda Cero Catalunya. Ens havíem quedat pendents de tornar a connectar amb el Parlament de Catalunya. Fins allà anem de nou, però ara per saludar el portaveu del grup parlamentari del Partit dels Socialistes de Catalunya, Ferran Pedret. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Saludem també aquí a l'estudi. S'han incorporat a la taula d'experts i comentaristes Eloi Moreno, que és jurista i secretari de l'Associació de Juristes Llibertats. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I ens acompanya també Eduard Roig, professor de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona. Bona tarda.
Hola.
I recordem als oients que ahir la tarda, precisament en aquest estudi, ens acompanyava Eugeni Gay, jurista reconegut i exvicepresident del Tribunal Constitucional. Realment una veu autoritzada que ens va permetre escoltar una conversa molt interessant en l'entrevista que li feia en aquest mateix estudi Robert Calvo al programa La Brúixola. M'agradaria que abans d'entrar en conversa amb Ferran Pedret, que escoltéssim la impressió, la valoració que feia ahir Eugeni Gay sobre el que va passar al llarg d'aquestes 12 hores al Parlament de Catalunya.
De moment estic molt, molt perplexa, li he de dir que trist, i no estic content amb el que he vist, he estat seguint de prop això. Ja tinc molts anys i no m'hagués imaginat mai des de la dictadura que podíem arribar en una situació similar a la que estem vivint.
Doncs aquestes eren les declaracions d'Eugeni Gay, jurista i exvicepresident del Tribunal Constitucional, el mateix tribunal que en aquests moments probablement ja estigui estudiant la possible impugnació o anul·lació dels actes que es van aprovar ahir al Parlament de Catalunya amb relació al referèndum que el govern de Puigdemont vol fer el proper 1 d'octubre. Ferran Pedret, imagino que ha pogut escoltar aquestes declaracions d'Eugeni Gay. Vostè no té tanta edat com Eugeni Gay, lògicament, però li volia preguntar si vostè es podia imaginar que en algun moment podríem arribar a viure el que ahir vam veure a la Cambra Catalana, vostè que va estar, que va ser de fet un dels protagonistes del que va passar.
Sí, en primer lloc, protagonista involuntari, absolutament, però...
Involuntari, però va sí, intervenir vostè.
Sí, efectivament. Sí. Quan cal fer les coses, doncs s'han de fer. El que passa és que...
Vol dir que hagués preferit no trobar-se en aquesta situació.
Jo crec que haguéssim preferit tots no oferir la imatge pública que va oferir ahir la principal institució del país, no?, que és el Parlament. Jo crec que molta gent avui, pensi el que pensi de quin ha de ser el futur polític de Catalunya, efectivament compartia la sensació del senyor Gaida que era una profunda tristor veure com estava passant tot el Parlament.
Però de fet, ho dèiem abans, vostès van abandonar juntament amb els diputats de Ciutadans i el PP, van abandonar l'hemicicle en el moment de la votació de la llei.
Sí, vaja, una forma de protesta molt típica del parlamentarisme europeu, que és crec la màxima expressió de la indignació d'un grup parlamentari quan sent que els seus drets com a grup estan sent trepitjats. Però el més rellevant de tot plegat, en tot cas, és que hem vist com el Parlament ahir es va imposar, almenys momentàniament, una concepció de la democràcia que en el fons l'amputa d'un dels seus pilars fonamentals, no? Perquè evidentment el principi majoritari és fonamental en democràcia, és, diguem, absolutament imprescindible, però no ho és menys el principi de respecte als procediments i a les garanties, i les garanties per les minories en democràcia són les garanties per tothom, perquè el fet d'estar en majoria o en minoria és una qüestió conjuntural, hauríem d'acceptar, no? I nosaltres ho vam dir al faristol del Parlament, és que perquè una llei sigui legal no n'hi ha prou amb que vagi encapçalada per un títol que diu que és la llei del que sigui. S'ha de dictar per l'òrgan que té competència per fer-ho, i a més ha de fer-ho seguint els procediments i les garanties que estan establertes prèviament, i el que ahir vam veure va ser l'intent de fabricar un procediment ad hoc per aprovar, per introduir, diguem, a la força una norma que a la pràctica el que fa és intentar derogar la Constitució i l'Estatut en el territori de Catalunya, cosa que evidentment ni compta amb legitimitat d'origen, ni, vistes les formes d'ahir, tampoc amb legitimitat d'exercici. Es fa sense seguir cap procediment prèviament establert i es fa sense les majories que serien necessàries per reformar la Constitució i l'Estatut.
I tot això on ens porta? És a dir, què pot passar a partir d'ara si en els propers minuts o en les properes hores el Tribunal Constitucional suspèn el que ahir va aprovar el Parlament, el debat o aquest xoc de trens al qual al·ludim molt sovint, a on es trasllada? A la vida parlamentària? Segurament no, perquè tot el recorregut que es podia fer, imagino que ja s'haurà fet.
Ens portaria, espero que no, però ens portaria a un escenari contra el que hem estat advertint i que hem intentat amb totes les nostres forces evitar, que és el xoc de legitimitats. És a dir, a una situació en què una part de la ciutadania catalana considera legítimes i representatives unes institucions, diguem, del hipotètic nou estat català, sí. I una altra part de la ciutadania catalana considera legítimes i representatives les institucions de l'Estatut d'Autonomia i de la Constitució. I per tant, això és una situació davant de la que el dret es queda amb poques solucions i admet normalment més aviat solucions per la via de fet, que és quelcom que cap dirigent responsable d'aquest país hauria de voler que es produeixi.
Però a veure, perquè la gent ens entengui, quan vostè parla de xoc de legitimitats, de què està parlant? És a dir, d'un xoc al carrer, de mobilitzacions d'uns i d'altres...
Bueno, si són mobilitzacions, francament, no,
doncs,
no em preocuparia.
Doncs de què estem parlant exactament?
No,
vostè a què es refereix?
Una situació en la que una part de la població considera que les instruccions que donin unes autoritats, per exemple, de la mateixa sindicatura electoral de Catalunya que es va elegir ahir a mitjanit i d'aquella manera que vostès coneixen perfectament, considera que aquestes són vàlides, i una altra part de la població considera que no, i que, per exemple, en el supòsit de que arribés a rebre a casa una citació com a membre de la mesa o suplent o vocal, considerés que allò no el concerneix absolutament per res, o fins i tot decidís, no sé, posar una denúncia per veure d'on s'han obtingut les seves dades personals per enviar-li la notificació. Això és una situació conflictiva que no tenim massa mecanismes per resoldre. Per tant, nosaltres, evidentment, fem una crida a la temperança i a la calma, però crec que és hora de que se n'adoni la majoria parlamentària que no pot forçar quelcom com el que està intentant forçar. Que a més és que a aquestes alçades de la jugada és claríssim que no són capaços d'oferir autèntiques garanties democràtiques per això que diuen que volen fer l'1 d'octubre. Que a més, des del punt de vista, diguem, dels estàndards internacionals en matèria de processos electorals, això no podria ser considerada una convocatòria justa i lliure. Que des del punt de vista de la Comissió de Venècia, això no compleix amb el Codi de Bones Pràctiques de la Comissió de Venècia, començant per el primer precepte, que és que, diguem, ha de complir amb la Constitució o amb una llei que la Constitució habiliti. És que és massa clar com per no veure-ho.
Doncs a Ferran Pedret, portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya al Parlament de Catalunya, ha quedat molt clara la seva posició. Moltes gràcies per haver-nos atès un momentet, perquè recordem que el debat, el ple, continua. És a dir, vostè ha pogut sortir un moment, per tant, li agraïm molt, doncs, que ens hagi pogut atendre una estona en aquest programa especial que estem fent des d'Onda Cero Catalunya. Gràcies.
Gràcies a vostès.
I no marxem del Parlament de Catalunya, perquè sí que ens agradaria, si més no, breument, que repassar què és el que diu aquest decret, o aquest decret, que aquest segon decret, perquè de fet ahir Carles Puigdemont va signar dos decrets. Un, el que a través del qual convoca, bé, Carles Puigdemont no, tot el govern en ple, recordem que al final van ser tots els membres del govern els que van firmar el decret de convocatòria del referèndum, i un altre decret on s'estableixen, doncs, per dir-ho d'alguna manera, les normes de joc o les característiques amb les quals s'ha de celebrar aquest referèndum. Bé, millor que ens ho expliqui qui ho coneix bé, que és Gabriel Figueredo. Bona tarda, Gabriel.
Hola, bona tarda.
Des del Parlament de Catalunya, seguint aquesta segona jornada del ple del Parlament de Catalunya, explica'ns què és el que, què és el que diu el decret, és a dir, com s'hauria de fer aquest referèndum, s'estableix a on es farà, a quins llocs es podria anar a votar, estem obligats, si ens criden a formar part d'una mesa, a assistir, hi ha sancions, ens podem negar, sobretot això, hi ha alguna qüestió clara o encara no ho sabem?
Hi ha coses que ja han començat a quedar més clares, altres encara són una incògnita, i no només tenim aquests dos decrets que comentava, sinó que a més aquesta informació ampliada, fins i tot podríem dir, ja es troba a la xarxa, en un web, referendum.cat, que porta el segell de la Generalitat. Recordem que abans de que s'aprovés ahir la llei ja existia un web, concretament el garanties.cat, on s'explicaven algunes coses sobre el referèndum, però aquest no portava el segell de la Generalitat. El d'avui, el que s'ha activat en les últimes hores, sí que el porta i sí que explica algunes coses. Per exemple, en aquesta web ja s'ha obert una borsa de voluntaris. Recordem que es calculava que necessitaven unes 80.000 persones per ocupar tots els càrrecs de representants de l'administració, coordinadors electorals municipals, els coordinadors electorals comarcals i els agents electorals. Això sí, el més significatiu és que no es parla de borsa de voluntaris obertament, s'evita aquest terme en totes les de la llei per evitar que es relacioni amb el 9N. I per tant es parla de col·laboradors que a més seran seleccionats tenint en compte sobretot la seva experiència en processos electorals. Aquesta qüestió és una de les que queda més clara i també queda ben clar, per tant, que seran necessaris voluntaris per poder fer aquest procés. Pel que feia referència a la composició de les meses, s'escolliran com en un procés electoral habitual, o això és el que volen, és a dir, per sorteig, i en aquest sentit també s'especifica que l'exercici del càrrec de president o vocal és obligatori, res de voluntari. Per tant, atents al que pugui passar per part del Tribunal Constitucional un cop se suspengui, perquè ens podríem trobar, el ciutadà que sigui escollit es podria trobar amb l'obligatorietat d'assistir a aquesta mesa i, per tant, obeir a aquest decret i a aquesta llei del govern català que s'ha aprovat ahir al Parlament o fer cas a la suspensió del Constitucional. Més coses que diuen aquests decrets i també aquest web. Per exemple, on es votarà? Doncs la veritat és que a hores d'ara encara és una incògnita saber on es votarà. El govern diu que farà públics els locals electorals per al referèndum en les pròximes hores, però no s'especifica quins locals seran. A hores d'ara queda menys d'un mes i encara no se sap on es votarà.
Però sí, digues. Que ha demanat en els ajuntaments que diguin quins estan disposats a oferir doncs, espais perquè es pugui anar a votar l'1 d'octubre en cas que es faci aquest referèndum, no?
Sí, sí, Xavi, l'article 29 de la llei ja especificava que els ajuntaments posen a disposició de la Generalitat els locals de la seva titularitat que s'utilitzen habitualment com a centres de votació. Però és que, a més, aquest mateix matí Carles Puigdemont i Oriol Junqueras han enviat una carta a tots els alcaldes de Catalunya per confirmar-los que aquesta és la intenció de la Generalitat, que el govern compta amb aquests espais i que tenen 48 hores, dos dies, per comunicar per correu electrònic si hi ha alguna variació, és a dir, si accepten que aquests locals es posaran a disposició o si en canvi s'hi oposen i per tant la Generalitat veurem com actua perquè també a la llei queda clar que es reserva a buscar locals alternatius per fer efectiu, per exemple, el vot.
Per tant, si els ajuntaments no diuen res, el govern pressuposa que pot comptar amb ells per participar i col·laborar amb la celebració d'aquest hipotètic referèndum.
Sí, en la carta no queda específicament si amb un silenci administratiu, per dir-ho d'alguna manera, ja poden comptar-hi, però sí que demana que hi hagi algun tipus de... que expliquin si hi ha alguna variació, sí. Si aleguen alguna cosa o si estan disposats a col·laborar.
Molt bé, doncs gràcies, Gabriel Figueredo, per aquest resum sobre què és el que estableixen aquests decrets al voltant del referèndum de l'1 d'octubre.
A vosaltres.